Jordi, quan creus que tornarà a haver-hi partit al Camp Nou en públic?
Amb les dues graderies completes, la primera i la segona. Si em fem mullar, jo sóc bastant més pessimista que vosaltres.
No, no, nosaltres som més escèptics.
Jo et diria que fins febrer 2026 jo no veig que tot podem tornar abans. Ara, pressionant molt el tema llicències i de més, sempre hi ha un risc de seguretat, però sobretot la incomoditat del soci, no? I hi ha gent que es va queixar molt al Johan Cruyff d'on el van sentar, com el van sentar, per què, i el soci amb un estadi així mig amb runes, si em permeteu, o amb construcció, home, deu ser molt incòmode.
T'agrada el repartiment de diners de la UEFA amb els equips Champions? Tu que coneixes el negoci del futbol?
Home, a mi, si me'l donessin a mi, estaria encantat, eh? Sí, conceptualment jo crec que està bastant ben aconseguit. Bàsicament, perquè us feu una idea, la Champions League factura uns 3,5 bilions, o sigui, 3.500 milions d'euros, dels quals es deuen distribuir als clubs un 70% aproximadament, i l'altre 30% va destinats al que m'agrada a mi, que és un fons de solidaritat, no? Que van destinats a acadèmies, a futbol formatiu...
I això és veritat, que ho destinen
allà. Sí. Si no m'erro, són 260 o 270 milions. Després hi ha uns 300 i pico milions que són operativa, el que dèiem abans del Clean Venue, no? Vull dir, com tapo el logo de Spotify, com el tapo, però això té un cost, a vegades ho paga el club, a vegades ho paga la Champions, a més, depèn de com deu a l'acord. I això són uns 300 milions, viatges i de més. I després hi ha un tema més de, que li diuen la burocràcia, no? de la UEFA, que això es diu entre bastidors.
Però burocràcia.
Però és el tema aquest de gestionar tot el bitxo, no? I gestionar això són 150, més o menys, milions d'euros. Llavors, el que crec que destinar un 70% als clubs, doncs, bueno, és el que toca.
Recordem que si només per participar aconsegueixes uns 20 milions d'euros, uh-huh, en funció dels partits que guanyis, empatis, va sumant més, si passes de ronda també, i si acabes guanyant la Champions pots guanyar més de 100 milions d'euros.
Això depèn. Sí, hi ha una cosa que és la meritocràcia, que és el que tu comentaves, per participar és entre 15 i 20, després partit a partit, després si vas passant fases eliminatòries, no? Vuitens, quarts, semis i final i campió. Però després hi ha dos elements que són molt importants, que són el market pool, que es diu, que és, perquè ens entenguem, seria el bonus televisiu. Llavors, és un bonus aproximadament total de 600 milions que es distribueix no equitativament a cada club, sinó depenent del país i dels drets de televisió que aquest país ha vengut, és a dir, a Espanya el paquet televisiu és més car que a Dinamarca, perquè ens entenguem, però també aquest paquet televisiu es distribueix en més equips, no? Doncs hi ha quatre, en aquest cas.
Aquest any 5 i a Anglaterra 6.
Exacte. Doncs a cada equip, o sigui, l'Atlètic de Bilbao té més pool de market pool que a la Copenhague, perquè ens entenguem. Això és una cosa. I l'altra cosa, que a nosaltres no ens és molt favorable últimament, és el rànquing històric dels últims 10 anys, que et diu bàsicament que el Madrid és el que cobra més, perquè ens entenguem, perquè és el que ha guanyat més Champions. Llavors aquí a Manchester City, etc., van cobrant diners, i el màxim que cobra crec que va ser el Real Madrid amb 30 i pico milions. I
el rànquing històric.
Del rànquing històric. O sigui, cada any el màxim són 30 i pico i el mínim és 1,1. Llavors, si poses tota la coctelera, et surt que un campió de Champions estaria entre 110 i 130 milions, més o menys, i un participant estaria entre 20 i 30. Perquè tingueu una mica els números grans.
I això, creus que deixa menys opcions el tema de la Superliga? És a dir, al final era una qüestió econòmica? O realment les xifres que manegava la Superliga anaven molt més enllà?
Bé, per mi és una qüestió primer filosòfica i després econòmica. El que va fer la UEFA ara és fer una joint venture, no? una companyia, conjuntament 50-50 entre clubs i UEFA. Mm. Per tant, qui gestiona la Champions League són els propis clubs, que són propietaris de la competició. Per tant, amb això la UEFA ha desactivat una mica la Superliga. El que deia la Superliga, bàsicament, és que arribaria un fons d'inversió, pagaria molts diners, que recordo que eren 15.000 milions o una barbaritat d'aquesta, avançaria els diners i això serviria com a signing fee o un bonus pels clubs participants, no? que això és el que s'agafaven als clubs que estaven amb problemes econòmics. És a dir, hòstia, si ve un senyor i em promet 300 milions d'euros al compte bancari, pues, doncs ho agafo, no? El tema per mi, a part d'aquest, és un tema, una, de com és el llarg termini de la Superliga. És a dir, van prometre que ingressarien uns 5.000 milions d'euros l'any amb, els, si us recordeu, els drets de televisius gratis.
Sí. Sí.
I llavors...
Amb una plataforma.
Amb una plataforma,
Unify.
Es deia Unify, correcte. Exemples. De zona està patint molt per anar amb números blaus, no? Vull dir, estan perdent 700, 800 milions d'euros l'any. És molt difícil fer aquestes plataformes. I després, l'altra cosa és que facturar 5.000 milions sense drets de televisió és quelcom bastant complicat, perquè t'apalanques amb els patrocinis. Llavors, perquè recordem que el ticketing, hospitality i demés és dels clubs. El Barça ven els seus socis i demés, no?
O sigui, les entrades se la queden totes als clubs.
Sí, als clubs. Llavors, el model de negoci no estava clar de la Superliga. Igualment, passar de facturar 3.500, que és el que factura la Champions, a 5.000, és un salt qualitatiu. El tema és com es distribueix. No? Llavors, el que va dir la Superliga és que el 90% d'aquests ingressos els distribuiria als clubs. Llavors, per això els clubs deien, home, si algú m'assegura...
Clar, tindran més part del pastís.
Exacte. El que passava amb la Superliga, que no sé com ha acabat ara perquè ha canviat molts cops, és que el format competitiu era... pues el rico cada vez es más rico, ¿no? El pobre cada vez es más pobre, y llavors hi ha tema de solidaritat també, etc. I això el que feia era divergir. Si m'ho preguntes des del punt de vista de fons d'inversió, et diria que la Superliga és molt bon element, perquè estàs en una plataforma global, entreteniment, etc. Si m'ho preguntes des del punt de vista d'un fons d'inversió que és propietari d'un club, com per exemple els Fenways o els del Liverpool, els de l'Arsenal i demés, et diria, bueno, pues participo a la Superliga perquè em genera més ingressos, per tant el meu club val més. Si m'ho preguntes des del punt de vista meritocràtic i romàntic del futbol, ostres, la Superliga aniria en contra de bastantes coses.
Perquè els diners del futbol ara d'on venen?
Els diners...
Bueno, clar, venen de molts llocs del món, però vull dir, va com a modes a vegades, no? I els americans comencen a invertir, han comprat molts clubs anglesos. Els diners d'Aràbia Saudita, que a part de, diguem-ne, fitxar per la seva lliga, han invertit en clubs de futbol d'Europa.
Sí, bueno, si anem a les propietats dels clubs, si vols dir-ho d'alguna forma... A veure, jo el que m'ha sobtat d'aquesta... Estem parlant de la Champions, el que m'ha sobtat d'aquesta Champions és que només 4 clubs són 100% dels seus socis. Només 4, que són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Bilbao i el Galatasaray. I això a mi em xoca, no? Perquè conceptualment és, ostres, i els clubs que tenen els presidents, com Madrid i Barça, pues, posar en dubte quin és el pes del soci en aquests clubs, no? També. Però bueno, en el fons podem fer una moció de censura, no? al Barça, al Madrid, i podem fotre fora qui vulguem. Dicho lo cual, la gran inversió que hi ha hagut en el món del futbol, i responent a la teva pregunta, ve de Middle East, que són els tres clubs que ja coneixeu, Abu Dhabi amb el Manchester City, Qatar amb PSG, i llavors hi havia Saudi amb el Newcastle. Aquí han ingressat molts diners. Llavors, el seu retorn, bàsicament, és un tema d'imatge. És un tema que es diu en anglès soft power, no? el poder blando. És un tema d'intentar utilitzar la plataforma de futbol com a impacte global per tenir una imatge millor del seu país, i crec que Qatar ho ha aconseguit bastant bé a nivell de plataforma global. Abu Dhabi ho està fent molt bé, i Saudi està en el camí. Després, el diner va venir sobretot d'americans i fons d'inversió, que el que feien, bàsicament, van veure el moviment de l'entreteniment fa 15 anys, més o menys, des del 2008, aproximadament. Això fa 15 anys, no, ja?
Mm-hmm.
Va passant el temps.
Molts anys fa.
Des del 2008 al 2012 hi va haver una tendència dels americans que van veure com el model d'esport americà es podia intentar traslladar en el món europeu. I van començar a comprar clubs, bàsicament, d'Anglaterra, per un tema d'afinitat, vull dir, un tema de cultura, idiomàtic i de més. I van comprar, pues, el Liverpool, van comprar... Arsenal va arribar una mica més tard, els Glazers van comprar el United, i així successivament, no? Clar, un fons d'inversió, bàsicament, i més un americà, el que vol és un retorn. Amb tot el carinyo, li importa relativament poc el que opini el soci, no? Vol un retorn, i hi ha dues maneres de fer el retorn. O guanyes diners cada any i et pagues el dividend. Una companyia, pues, ingressa 10, costa 8 i en guanyo 2 i aquests dos són per mi, no? Perquè ens entenguem. o incremento el valor tant de la propietat que després la puc vendre a un tercer, no? Llavors això és el que bàsicament han fet Fenways, bueno, Liverpools, Glazers, Abramovich és un gran exemple. Tots aquests van comprar els clubs quan els clubs estaven en una valoració entre 200 i 500 milions d'euros.
I ara en quant estan?
A prop dels 4-5 bilions.
4-5, sí, sí.
4.000, 5.000 milions. I van comprar els clubs per 200.
Sí, sí.
Per tant, comprar un club és un negoci.
Depèn de com ho facis.
Vagi, clar.
Clar, si ara compres un club per 5 bilions... Doncs...
Ara ja no, però van... ho era.
I en aquest context, el model socis...
El Barça...
Barça i Madrid podran seguir competint enmig d'aquest entorn d'inversions?
Sí,
i...
sí, hi ha dues coses. Una, sempre ho hem fet històricament. Històricament...
Però igual no hi havia aquesta diferència econòmica, potser, sobretot amb
el... El Madrid és el club de futbol amb més fair play financer, no? Correcte? Té 700 i pico milions que es pot destinar a salaris. El Madrid factura molt, el Barça en aquests moments no està facturant tant i no té, i no té fair play, però diria que històricament el que es diu en èpoques és el free cash flow, no? Tu tens uns ingressos, després tens uns costos fixes i després la diferència és el que et serveix per fer maniobres de fitxatges o no fitxatges i de més. Això és el que has de gestionar bé. A la teva pregunta si pot competir, i tant que pot competir. Per guanyar la Champions no necessites facturar 2.000 milions. El que necessites és gestionar bé els 600 o 700 o 500 que tinguis. Hi ha un tema important, el Liverpool ara ha gastat molts diners, portava anys amb una política de fitxatges molt, molt selectiva. A l'Arsenal, que abans crec que el Bojan estava comentant, com un dels favorits, l'Arsenal porta en els últims 5 anys sumes i restes de fitxatges menys 800 milions. O sigui, s'ha gastat 800 milions entre compres i ventes. El Chelsea, que dèieu vosaltres abans, ha gastat 1.800 milions en fitxatges, però és que n'ha vengut quasi més de 1.000. Vull dir, jo crec que la teva pregunta és més un tema de gestió, de com generes l'ingrés i com gestiones la despesa per després fer front al fitxatge, o el que hagi de ser.
No, jo només volia dir, quan estàvem parlant de les valoracions dels clubs, que el Barça té una valoració altíssima. El Barça val 5.600 milions d'euros ara mateix.
5.600?
5.650,
concretament. Però la valoració qui la fa? Forbes o qui
Forbes,
la fa?
Forbes, sí, sí. Estem parlant de Forbes.
I llavors la resta del món es refia del que digui Forbes.
Sí,
del que val un club.
I està més o menys així el Madrid també, eh? Està una mica per sobre, però el Barça val 5.600 milions. També t'he de dir que el Barça
ara,
ha crescut molt
poc. No va ser la porta
poc.
Que en una xerrada va dir
va.
Forbes ja havia dit que el Barça... valia 8.000 milions.
7.000, va dir.
7.000.
Va dir 7.000.
I va citar Forbes, no?
Va citar Forbes, però és que, a veure, en aquella conversa...
Ah, que sí que ho va dir, president?
7.000 milions.
Allò va ser...
12.000!
Allò va ser...
Qui dona més?
Iau.
Qui en demà?
18! 27 milions ens va donar Forbes.
No, 27.000.
27.000 milions
de
milions.
Que això són bilions. Això sí, serien bilions. En aquesta xerrada, que va ser una xerrada de la Joan Laporta davant d'uns empresaris de Vic, concretament... Allà va exposar el model que volia tenir el Barça a nivell de valoració. I calculava que quan ell acabés el mandat, és a dir, el juny de l'any que ve, el 2026, el Barça estaria en 7.000 milions de valoració. Començant des dels 5.000. Dels 5.000 als 7.000 en 5 anys. Després, en el podcast del president, que va fer aquella intervenció, va multiplicar aquell valor, va dir que ja estava en 7.000 i que això ho havia aconseguit en 2 anys. I, evidentment, es va equivocar. Era una previsió... Sí, però, bueno, va haver titulars.
Va vendre la burra, ja està.
Va vendre una burra, val, sí. Però va ser, això, els 7.000 milions, és una previsió a juny del 26, que ja podem dir que no es complirà.
Dir que això no és... O sigui, això són coses objectives. És a dir, Laporta va dir que, segons Forbes, el Barça costava 7.000 milions. No?
Tenia un valor de club de 7.000 milions.
I això, o sigui, no és discutible. Això és mentida. Forbes no ha dit mai que el Barça tingui un valor de 7.000 milions.
Lapsus.
El que sí que hi ha normalment les valoracions es fan per diferents mètodes, no? Com suposo l'oient ja sabrà. Dit això, el Ineos, bueno, els Glazers van vendre a Ineos quasi per 6.000 milions al Manchester United.
Per tant, si el Manchester val 6.000, el Barça pot valer 7.000.
Ara,
això ja
aquí és on volia anar el president.
Ara, president ja
Manchester
està.
United, que no val res. No res.
Si val 6.000, el Barça 7.000.
Per cert, Ineos,
això compro,
ara que cita Ineos...
Però no pots citar Forbes dient una cosa que no ha dit Forbes.
Ara que cita
Ineos... Això va ser un lapsus.
Ara ja es pot dir perquè està prescrit. Però, i en aquell moment no es podia dir. Ineos va fer una proposta al Barça per comprar el Barça.
Ah, sí?
Sí, però perquè no sabien que no podien fer-ho. No sabien que no ho podien comprar.
Ineos va voler comprar el Barça?
Ineos va haver-hi diverses reunions al Camp Nou I una de les propostes va ser: quan val el club per comprar-lo? I li van dir: no, és que no el podem vendre.
No està en venda.
És que no és que no estigui en venda, és que no podem.
No, això és relatiu.
No podem, som una societat anònima esportiva. Ahir no som una societat anònima esportiva, no podem vendre.
No, perquè jo crec que el Barça s'està venent a trossos.
Abans és una altra història, amb les palanques i tot plegat.
Sí.
Ho deixen per una altra secció.
Sí, clar, i tant.
Hem d'anar a publicitat, ara ve un altre protagonista i això sí que dona per un especial.
Dona per molts especials.
Ho hem dit moltes vegades, sí, que el Barça està venent actius del club.
Sí, però el que acaba de dir el Jordi Camps és que el Barça s'està venent a trossos.
Bueno, s'està venent patrimoni, quan vens patrimoni estàs venent al club.
Al final,
ara, el patrimoni també el tens altres per alguna cosa, no? O per utilitzar-lo, per vendre'l si el necessites.
Bueno, però abans de vendre patrimoni a llarg termini potser que venguis un jugador, no? Potser.
També és patrimoni.
Diferent.
I Cruyff deia que els diners han d'estar al camp.
Ah, el Haaland!
Bueno, això s'ha demostrat, mira, amb el rànquing de que dèiem, el Barça, amb tanta crisi, ha venut per 300 i pico milions i ha comprat per 300 i pico milions, o sigui, la compra i venda de jugadors està bàsicament equilibrada perquè no podem fer res més i està competint, no? Llavors, el que et demostra que si tens una bona política esportiva pots competir contra grans clubs amb grans inversions.
Jordi Camps, gràcies per venir al Que t'hi jugues.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.